Avui tornem a parlar de gastronomia amb la col·laboració de The Play Cook i el seu director d'operacions, en Gerard Pintó. Avui per referir-nos a la cuina com a eina pedagògica i de transmissió de valors. Gerard, benvingut.
Hola, què tal? Com estem?
Com és important, la cuina? Estem parlant, això, d'ensenyar a través de la cuina i de transmetre valors. Ja vam parlar de transmetre valors en la primera sessió i ara continuarem fent, però ara ens centrem en un target, podríem dir, més jovenet, no? Uh-huh. La canalla, els infants, perquè hi ha molta cosa a parlar sobre aquest tema.
Doncs sí, sí, sí. De fet, nosaltres a The Play Cook, en el seu moment, vam fer una espècie com de, el que es diu, un rebranding, i vam fer com una nova marca, i sempre hi ha estat present, però no com a tal, i amb el temps vam crear el que és The Play Cook Kids, no? Per poder treballar i enfocar-nos molt en aquests temes. I bueno, doncs sí, una mica l'objectiu de tenir com aquesta marca una miqueta més diferenciada és poder fer entendre a la societat, en aquest cas, que cuinar doncs va més enllà d'alimentar-se bé. També és una eina, doncs, també per gaudir, evidentment, i també per transmetre valors i per poder treballar també les emocions. Al final, a través de com estàs a taula, amb la família, en aquest cas ens situem en un espai molt familiar, no? Gent que té fills i filles, al final és un molt bon moment quan estàs menjant amb ells també per treballar, doncs això, emocions.
I a la qüestió més pedagògica, a veure, algú pot preguntar, i què poden aprendre amb la cuina els nostres fills?
Clar, o sigui, jo potser em poso ja amb el meu barret, no?, de director de Play Cook, i crec que el que hem de transmetre, que és per on anava, són aquelles emocions correctes, no? Clar, es poden transmetre moltes coses, des de avui estem sopant i això que estàs menjant és un taco mexicà, i parlar de cultura i explicar-li una cosa més cultural als més petits i als més grans, de vegades també, doncs això, a fer entendre doncs, que allò que s'estan menjant no és obligatori o és obligatori, que és el que a les nostres llars s'ha transmès durant molts anys, no? Com dir, si no et menges la verdura, no tindràs la carn arrebossada, no? Això què és? Això és transmetre una emoció de que la carn arrebossada és el premi i la verdura és el càstig que has de tenir abans del premi, no? No normalitzem que les dues coses són iguals, les estem... I això afecta a les emocions dels més petits, evidentment.
Clar.
I ens afecta quan som grans.
I, efectivament, mira, hi havia uns dibuixos animats que deia que no li agradava el pebrot. Mm-hmm. Te'n recordes d'en Xin-Xan?
Xin-Xan, i tant.
És veritat que encara es manté molt el tema del càstig o el premi amb els més petits, i amb això, doncs, una mica... comencem a posar etiquetes a aquells productes, a aquells plats que ens costarà d'assimilar fins que no siguem més grans?
Clar, clar. I justament per això que estàs dient, per això nosaltres intentem treballar, bueno, intentem, i per sort puc dir que crec que ho aconseguim. Treballar, per exemple, en les extraescolars, que és una activitat de cuina. Les extraescolars de cuina que es fan a The Play Cook Kids, al final el que fas és... no és una sessió, no venen a fer un taller, els petits. Els infants estan allà durant tot el curs i tens molta més facilitat, doncs, perquè hi hagi un projecte i uns objectius darrere d'aquestes sessions, i que no només vinguin a cuinar, sinó que vinguin a normalitzar treballar amb un pebrot, no?, o amb un xampinyó. És a dir, nosaltres sabem quins són els no perquè siguem no tenim una bola de cristal de vidre màgica, no? Sabem, perquè hi ha estudis, que hi ha certs grups d'aliments que tenen molt poca adhesió en els infants. Doncs aquests, en les nostres activitats, justament estan presents per intentar augmentar aquesta adhesió a aliments que més costen als infants. I com ho fem? Bueno, això seria doncs, peix, llegum, fruita, verdura... com ho fem, això? Doncs normalitzant-los, estan allà. Ells cuinen, ho veuen, ho toquen, i no estan obligats a menjar-s'ho tampoc, però ho estan tocant, veient i treballant. I després s'ho enduen a casa i les famílies ho obren amb la família, li ensenyen a l'orgull, he cuinat aquest, jo què sé, yakisoba japonès, potser no és una recepta que potser ells no havien escoltat mai, però que està ple de, també de verdura saltejada, no? I al final això no és una màquina expenedora on jo poso una moneda i em surt
un plat,
no? Uh-huh. Hi haurà nens que després no ho provaran tampoc, però és igual, ja ho han treballat i ja han començat a normalitzar-ho i a tenir-ho com una cosa que hi ha molts nens que l'únic que veuen són els ingredients a taula en el plat i no entren mai en aquell procés.
Hauríem d'eliminar, doncs, això de premi i càstig?
Bueno, jo crec que és evident. I de fet, les famílies que ho apliquen tenen resultats bons. També és veritat que si els teus fills tenen certa edat, dir, ah, doncs mira, que maco això que està dient el Gerard, anem a aplicar-ho. No és fàcil. Hi ha dinàmiques i bueno, doncs al final actituds adquirides que són complexes de canviar. Però les famílies que ho treballen des d'un principi, els resultats, evidentment, són bons. Però, bueno, al final, el tema del premi es pot estendre a altres situacions.
Com, per exemple?
Pues, com, per exemple, quan fem una celebració. Quan és l'aniversari dels nostres fills,
sí.
Si tothom fa una petita reflexió, que hi està posant? Què fem que els nostres fills relacionin amb un dia festiu, un dia especial?
Totes aquelles coses que segurament els hi prohibirien durant un dia normal, no?
Per tant, això és el peix que es mossega la cua.
Uh-huh.
Ja estem prohibint, i quan prohibeixes ja li fas veure als petits que hi ha coses que sí i hi ha coses que no. Quan potser el que hauríem de fer és lluitar perquè quan passi per davant de la botiga de verdures digui, mira el pebrot amb el que vaig cuinar allò. Un dia, comprem pebrot, que lluitar perquè també ens demanin pebrot i no només ens demanin les dinosaurios plenes de sucres refinats, bueno, sempre els sucres sempre són refinats, farines refinades, olis vegetals refinats també, és el que ens demanen, no ens demanen el pebrot, ens demanen les galetes.
Per tant, portes obertes a la cuina de casa nostra per tothom, per grans, per petits i per compartir. Parlàvem la setmana passada d'estrènyer aquests lligams, aquestes relacions entre les persones, no? El fet de socialitzar. Quan van els infants als teus tallers a The Playcook, socialitzen. Aprenen tots aquests valors que estem comentant, però el més important és aquesta coneixença, aquesta proximitat pel fet d'experimentar directament amb els productes i de crear,
mm-hmm.
No?
Exactament, sí, sí. Tots són fases del procés que al final són necessàries i que hi ha algunes que ho són més que d'altres, és a dir, potser podem pensar que és necessari que ells sàpiguen que una cosa és saludable o no, però potser dintre de l'escala de necessitats és menys necessari això i és més necessari que toquin i que vegin els ingredients i que experimentin. Uh-huh. Aleshores, potser ens hem equivocat amb quina és l'escala, no? de necessitats i hem prioritzat dir-li al nostre fill que les galetes no són bones i hi ha famílies que no ho diuen i que els donen galetes. I no passa res perquè al final no ho fan perquè volin fer mal als seus fills, evidentment. Molts cops és perquè no són conscients de fins a quin cert punt, parlo de les galetes, ja m'enteneu, és un genèric. Hi ha famílies que no, fins a un cert punt o potser no entra dintre de la seva escala de prioritat o potser no són conscients de entre cometes, el mal també que això pot arribar a fer. I potser hem col·locat a l'escala de prioritat moltes famílies que estan més conscienciades amb això, un camí que no és el millor, segons la meva opinió, i és dir-los als seus fills què és bo, què és dolent, què poden menjar i què no. I relacionar-ho més amb què està bé i què està malament, què és saludable i què no, inclús, quan a un nen el que si és saludable i el que no li entra per una orella i li surt per l'altra, perquè després quan surt de l'escola si li dones una poma i un bollicao, t'agafarà el bollicao, perquè el preferirà, perquè no s'ha treballat les emocions, no s'han treballat el fet de que tot, bueno, quan és època de faves, potser podríem dir a casa, és època de faves i fem una festa, i la festa de la fava, no? Poso un exemple, no? Que sentia d'un xef molt famós una vegada, i no és així, al revés, és el que dèiem, hi ha una festa d'aniversari, chetos pelotazos, el bocata de Bimbo de nocilla i etc. I un llarg etc. que tothom el coneix i que tothom l'ha experimentat i que tothom l'ha gaudit també.
Mira, casualment aquesta setmana he trobat una informació que parlava, era un nutricionista que reflexionava, feia un estudi sobre si han canviat els nostres hàbits, de manera que ens preguntava hem deixat de donar-li prioritat a la qualitat del menjar que fem, i posava d'excusa el temps i el preu dels productes, no? Com arguments per justificar que és que mengem malament, que mengem ràpid i corrents, que mengem qualsevol cosa. Però després hi havia una cosa també molt interessant que parlava del gust, d'assaborir un menjar, un plat. I això és una cosa que també tinc la sensació que potser no sé si estem perdent. És a dir, que tu et mengis uns macarrons o uns fideus a la cassola o un marmitaco o el que sigui, un plat preparat, cuinat, amb el temps que requereix, i que el puguis assaborir.
Clar. Aquí hi ha dos temes.
Sí, hi ha dos temes.
Cuinar un plat de cullera, que és els exemples que hi posaves, entre cometes, uns macarrons o sigui un plat de cullera, uns fideus a la cassola, un marmitaco, sí. I assaborir un plat, també assaborir és temps, perquè vol dir que no estic menjant a correcuita, no? Clar, assaborir-lo jo crec que és algo que tothom hauria de poder tenir temps. Però per cuinar-lo és veritat, que al final la societat ens porta on ens porta. Bueno, jo crec que sí que no és una excusa el temps per cuinar, perquè hi ha moltíssimes receptes. Jo inclús et diria, és que crec que és més fàcil trobar receptes ràpides, saludables, que no receptes que triguis molta estona i que siguin saludables. Aleshores, clar, són més saludables uns fideus a la cassola que trigaràs una estona en fer-los perquè has de fer el seu sofregit, si el fas amb costella, la costella ha de guisar una mica, potser el punt més ràpid és la cocció del fideu, no? Que és els últims 10 minuts, com a molt. Per mi això no és més saludable que doncs fer aquella costella que has utilitzat pels fideus, fer-la al forn o agafar un altre tipus de carn que sigui o algo de peix, algun element proteic i fer-lo a la planxa, o d'una altra manera que sigui més ràpida, i acompanyar-lo de qualsevol guarnició, un saltejat de verdures o una amanida feta amb albocat i ruca i algun tomàquet si és temporada. Això trigues molt menys i per mi és més saludable, perquè al final també t'estàs estalviant potser el fideu, que el 95% de les persones serà fet amb farina refinada. Amb el que...
Ostres, podríem estar parlant molta estona,
no,
de tot això, però sí que jo crec que avui hem posat un punt de partida per aquesta reflexió que hauríem de fer tots plegats de la cuina, com dèiem al principi, com a eina pedagògica i de transmissió de valors, que no ho perdem de vista, que intentem eliminar tot això del càstig i del premi, que no ens portarà a bon port, i que obrim les portes de la cuina, si us plau, que vinguin les criatures i que compartim amb ells, que serà un gust. Gerard, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos. Recordem que The Play Cook és un espai on posar en pràctica tot allò bo que té la cuina i que aporta a la nostra societat. Fins aquí aquest Faves Contades d'avui. Fins demà. Adéu-siau.